Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y trolleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut, atesos pel doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite. Deixa el teu missatge al contestador del programa, 93-409-2777, 93-409-2777, o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per aquesta nit hem preparat el recull de notícies més rellevants de la setmana, com sempre. L'entrevista la dedicarem a parlar sobre la pastoral penitenciària. Ho farem amb mossèn Ramon Sàrries, delegat. Donarem resposta a una de les preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre l'Església i sobre la vida cristiana en general. I ja per acabar el programa, unes breus dades d'agenda i el comiat. L'Àlex Alsina és a la tècnica. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs. Comencem el recull de notícies de la setmana dient que el dimecres dia 6 de juny es van reunir els preveres i el diaca dels arxiprestats de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, a la rectoria de Sort, tancant així el curs 2017-2018. Va ser una trobada fraternal i formativa. Mossèn Joan Antoni Mateu, rector de Trem, va oferir als participants una xerrada sobre la nova exhortació Gaudate et Exultate del Papa Francesc sobre la santedat. Va destacar l'actualització del missatge de que tots hem de viure per a ser sants, malgrat els nostres defectes i les nostres mancances. En la posterior posada en comú per part dels preveres i el diaca va sortir la paraula discerniment, paraula molt descrita per el Papa Francesc en l'anterior exhortació escrita fa un parell d'anys i que segueix molt viva també ara per a descriure el que pot significar per a cada un el camí personal cap a la santedat. La necessitat de formació dels cristians i la vivència dels sacraments es va comentar també en la conversa posterior a la xerrada com a molt necessari per alimentar l'esperit. De manera especial, es va comentar la qüestió del sacrament de la reconciliació, entrant en un ric debat sobre l'actual situació i vivència d'aquest sacrament per part dels fidels. El prop passat dijous, dia 7, va tenir lloc a la Seu d'Urgell la tradicional trobada anual dels canòngels dels capítols de catedrals de Catalunya, en la qual va participar una quarantena de canonges. A la seva arribada a la ciutat foren acollits al seminari diocesà d'Urgell pel degà del capítol d'Urgell, mossèn Xavier Parés. La delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, Clara Arbués, presentà als canonges les darreres obres de restauració i millora de la catedral de Santa Maria d'Urgell, així com les de l'arxiu diocesà. A continuació, els canonges es dirigiren a l'arxiu diocesà d'Urgell, on l'arxiver, mossèn Benigne Marquès, els acompanyà i guià per l'edifici de l'arxiu i els mostrà alguns dels fons documentals que s'hi custodien. Tot seguit, els canonges visitaren el Palau Episcopal, on foren rebuts per l'arquebisbe Joan Enric, que els guià i acompanyà pel Palau Episcopal, seu del copríncep episcopal d'Andorra. L'arquebisbe els explicà la història del coprincipat i, en particular, comentà la singular missió que el bisbe d'Urgell ha desenvolupat com a cap d'estat del Principat d'Andorra. Després, a la catedral de Santa Maria, celebraren una solemne eucaristia precedida per l'arquebisbe i seguí un dinar de germanor que clogué la trobada joiosa i festiva, rebent al final un exemplar del llibre sobre el Beatus d'Urgell. I dissabte, dia 9 de juny, es va celebrar la primera sessió de les dues programades de la desena trobada d'animadors de la litúrgia de la diòcesi d'Urgell i de la diòcesi de Lleida, que va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, on hi van participar una cinquantena de persones. La trobada va comptar amb la participació de l'arquebisbe d'Urgell, monsenyor Joan Enric Vives, i el delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del Bisbat d'Urgell, mossèn Xavier Parés, i el delegat diocesà de Música de Lleida, mossèn Joaquim Mesalles. El ponent de la trobada fou el vicerrector de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i rector del Seminari Diocesà de Girona, doctor Jordi Font, que oferí una bonica i profunda ponència sobre la bellesa de la celebració litúrgica. El doctor Font va insistir en l'ars celebrandi com a expressió de la nostra adoració a Déu i va oferir uns consells pràctics per als col·laboradors litúrgics de les parròquies. Hi van participar laics que ajuden a les celebracions litúrgiques, lectors, monitors, acòlits, directors de cants, animadors de celebracions dominicals en espera de prevera, de tota la geografia del Bisbat d'Urgell i un bon grup de Lleida. També van poder rebre informació de les publicacions i la nova revista que edita el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, Galilea 153, amb la senyora Maria Àngels Termes. L'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell va fer l'acte de cloenda del curs 2017-2018 a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer el dissabte passat, dia 9 de juny, en un acte que fou presidit per l'arquebisbe Joan Enric i pel vicari de pastoral i director de l'Escola de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell, mossèn Antoni Elvira. Enguany, el curs bàsic tingué com a gran objectiu acadèmic la introducció a l'Antic Testament i el curs d'aprofundiment versar sobre el llibre dels Salms i l'Evangeli de Sant Marc. En les seves paraules als participants a l'escola, monsenyor Vives va voler destacar la gran joia que suposava per al bisbe poder gaudir de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat d'Urgell, que ja fa 7 anys que camina amb una bona participació d'alumnes. L'Escola Diocesana s'aplega cada 15 dies a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer, amb una quarantena de participants en els dos cursos que s'hi ofereixen. Enguany, el curs bàsic dedicat a la introducció a l'Antic Testament, que ha estat impartit fonamentalment per mossèn Ramon Sàrries, biblista, i també pel doctor Francesc Torralba. El curs d'aprofundiment ha versat sobre el llibre dels Salms i l'estudi de l'Evangeli de Sant Marc, i els professors han estat la germana Trinitat Cabrero, Jerònima, i mossèn Antoni Baldomà, diaca permanent del Bisbat d'Urgell. Amb dos cursos han tingut un recés per Nadal i un recés per Setmana Santa, predicats per mossèn Elvira i l'arquebisbe Joan Enric. Al finalitzar els cursos, l'arquebisbe entregà un diploma d'assistència regular als alumnes que han conclòs el trienni del curs bàsic i el curs d'aprofundiment. Com els dèiem a la introducció del programa, aquesta nit portem a l'entrevista la pastoral penitenciària diocesana. Diguem-ne d'entrada que vetlla per l'atenció pastoral dels internats als centres penitenciaris, les seves famílies, les víctimes i el personal funcionari que hi presta els seus serveis. Anem a parlar-ne amb més profunditat amb mossèn Ramon Sàrries, que és el delegat diocesà de pastoral penitenciària. A qui saludem. Bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs primer que li demanaríem és... Quants anys fa que vostè porta la pastoral penitenciària de la nostra diòcesi?
Si no em falla la memòria, deuen ser uns 10 anys. Sí, penso que és això, 10 anys. Quan vaig anar a Andorra... Perquè Andorra és l'única presó que hi ha al nostre bisbat, és Andorra. Sí. Lo que no vol dir que els presos al nostre bisbat siguin tots Andorra. Tenim presos al nostre bisbat en altres presons, sobretot... Sobretot Lleida, sí. El Ponent, la presó de Ponent, hi ha presos del nostre bisbat, evidentment, i algun d'Andorra que el tenim fora de l'àmbit nostre, de la geografia nostra, diocesana. Hi ha un pres retingut a Madrid fa ja molts mesos, un cas d'aquests que... En fi, s'afegeix a la llarga llista de retinguts que hi ha a Madrid per causes diverses, aquí no hi entraré, però que, esclar, sí, sí. Són fets horrorosos, sí.
Li demanava això de del temps que vostè porta com a delegat de la pastoral penitenciària, perquè la segona pregunta seria que ens expliqués, sisplau, des de la seva experiència, alguna cosa més. Vull dir, delegat de la pastoral penitenciària, sí, però vostè hi va sovint a veure els presos,
sí, a veure,
no?
El servidor puja a la presó de la Comella, la presó d'Andorra, habitualment un cop a la setmana, el divendres a la tarda. Clar, la pastoral penitenciària, tu, Maria, ho has dit bé al començament, abarcaria doncs, des de l'atenció als reclusos, als presoners, les seves famílies, el personal que hi ha a la presó. La funció meva, malauradament, clar, és limitada pel temps, pel que hi puc dedicar i una mica per les circumstàncies, m'he dedicat més aviat només al personal que hi ha a la presó i una mica a les famílies. No abarca tant el tema dels policies, dels guardians a la presó i tot això, a part d'aquests tampoc no en tenen massa consciència de que la meva feina els abarca amb ells. Alguna vegada que he provat de fer alguna activitat amb ells... més aviat veig que no estan pel tema. Tot i que, per exemple, sí que cada any celebrem la festa de la patrona de la presó, fem amb una eucaristia amb les autoritats, començant pel ministre responsable, que és el ministre d'Interior, de Justícia, continuant pels responsables de la presó. Bé, això la celebrem i venen i ben contents i et faran les lectures, els pregaris, el que convingui. Però... aquest contacte personal, aquest diàleg personal, es fa molt poc. Es fa quan ells, per alguna circumstància, creuen que necessiten del mossèn, però no pas perquè hi hagi una relació que pugui, doncs, a mi m'hauria agradat amb ells poder fer alguna cosa d'estudi, de reflexió, de catequesi, alguna cosa que hagués pogut donar el sentit que ells, la feina que ells fan. Sí. Perquè, esclar, una cosa és ser un simple custodi, un simple guardià, un policia per alguna cosa, i l'altra cosa és donar-li un to més humanitari.
Clar.
Es va fer això es va intentar més l'any de la Misericòrdia. A propòsit de l'any de la Misericòrdia en vam parlar, però no va acabar de reeixir poder fer una cosa comuna en aquest sentit. En canvi, amb els presos, amb els reclosos, sí que hi tens un major contacte amb el sentit que ells també ho necessiten. Nois i noies tancats a la presó, que pots parlar amb algú... Els que són d'Andorra o tenen la família d'Andorra tenen visites, però aquí dalt d'Andorra tenim bastants presos que són d'altres països. I aleshores no tenen visites a cap classe. Les úniques visites que poden tenir pràcticament és la que s'hi fa algun amic que puguin tenir o que s'hi fa el mossèn. Per tant, això et farà entendre que, per exemple, jo les persones que més parlo a la presó són estrangers. Més que no pas al seu país, són els estrangers. Però al país s'ho resolen més amb la família, els tèrits que puguin tenir, i en canvi els estrangers que no tenen família o tenen el que es va equivocar, demanen entrevista. Un altre camp és amb la família. Amb la família, tot i que és, no és excessiva l'acció que es pot fer amb la família, perquè bé, la gent, vulguis o no, s'avergonyeix una mica tenir un familiar a la presó, no? Tampoc no se'ls fa agradable. I no en volen parlar massa, vull dir, trobes una miqueta amb això. Ah. Altre cas, doncs, és, per exemple, el contacte que pugui tenir amb presos del nostre bisbat que estan reclosos a Lleida, per exemple, que el Ponent 2, no hi baixo, jo al Ponent 2 no hi baixo, he estat una sola vegada, perquè una família m'ho van demanar. Normalment hi baixo un servei religiós que fan els mercedaris i llavors els encamines cap a aquest servei religiós els mercedaris, els que teníem a Lleida. En canvi, els d'aquí dalt d'Andorra sí que aquests més aviat em toca fer-ho a mi, sí.
I aquesta tasca que vostè fa a la presó, concretament es deia més amb els estrangers, en què consisteix concretament?
Bé, bàsicament la meva presència a la presó, jo parlo amb els nois o noies que em demanen entrevista. Sempre, bàsicament, són entrevistes particulars, privades. Bàsicament és això. Entrevistes particulars, entrevistes privades. En alguns casos s'ha fet amb dos o tres simultàniament. Ara no ho volen tant, per raons, diuen, de seguretat, per raons de control. En el començament que hi anava era més fàcil fer-ho. Això també depèn una mica de la direcció de la presó. La direcció del centre pot tenir major flexibilitat o no tanta a l'hora d'accedir, de que puguis accedir a parlar amb els presos. Tinguem en compte que la presó d'Andorra, l'estil, diguem, de la presó, és una presó d'alta seguretat. Per tant, vull dir, les mesures són relativament estrictes. Per exemple, el pres, l'hora de pati, si va al pati, és una hora de pati, s'ha d'estar aquella hora al pati. I no es diu, normalment vaig al pati, me'n torno cap a la celda, o ara surto, vaig al gimnàs. No, hi ha unes hores establertes, i si vas al pati, vas al pati, i si no et quedes a la celda. Les celdes habitualment estan tancades, doncs no s'obren sinó quan el reclòs ha d'anar a una activitat d'aquesta, el resta estan tancades. Després fem també, a la presó, unes celebracions, 4 durant l'any, 4, 5, depèn dels anys, depèn una miqueta de... D'ells també que t'ho demanen. Hi ha hagut casos de gent que han demanat celebracions i se n'ha fet, s'han sovintejat més de celebracions. També això ens depèn. Hi ha la coneguda celebració de Nadal que puja el senyor bisbe, amb ells és de Nadal, el senyor bisbe celebra el Nadal amb ells, celebrem l'Eucaristia, se'ls dona un lot de Nadal que prepari, que obsequia Càritas andorrana, a cada presoner amb un lot de Nadal, que són activitats. I han acabat, hi ha un grup de voluntaris de Càritas, de Sant Julià, que hi pugen a fer una activitat, una pel·lícula de cine, una pel·lícula comentada, una espècie de cinefòrum, que fan amb els que hi volen anar. Tinguem en compte que generalment a la presó les activitats que hi facis tenen bona acollida per part dels reclosos. La direcció no posa dificultats a activitats que vulguis fer amb els reclosos, perquè la veritat és que el que volen és que puguin fer alguna cosa, que hi hagi activitats, perquè en tenen poques activitats a la presó. Llavors, que hi hagi una miqueta més activitats. Llavors, si hi ha uns voluntaris de Sant Julià, per exemple, que pugen a fer una pel·lícula, doncs molt bé, això té molt bona acollida. I sempre, esclar, per raons de seguretat, aquestes activitats es fan per triplicat, es fan tres vegades. Es fa amb els preventius, amb els penats i amb les dones. O sigui, cada un grup per separat. Només es troben junts a l'Eucaristia que celebra el senyor bisbe per Nadal. Allí sí que amb una sola celebració hi venen tots els que hi volen venir. Totes aquestes activitats, evidentment, són lliures, són voluntàries, ve el qui vol i el que es vol quedar a la selva es queda a la selva, evidentment.
Vostè, quan està amb ells, què rep? Que els veu abatuts, els veu...
Hi ha de tot. Sí,
amb il·lusió, sí. Els veu cansats, els veu desanimats. Què remarcaria?
Bueno, hi ha... D'un dia a l'altre hi ha diferència d'estat d'ànims. I llavors que els vas coneguent. Aquests que pots anar veient de tant en tant, que pots parlar amb ells, pots fer el seguiment. Però no t'estranyes que veguis nois que al començament estan molt abatuts, després sembla que s'il·lusionen, però llavors et pots trobar amb una cosa, que veu judici, el judici els hi va fatal, per exemple, malament, i llavors es tornen a enfonsar. I costa molt alçar els ànims d'un noi, una noia, que després és jutjat i ha caigut una sentència dura, costa molt alçar els ànims, eh? I a vegades no volen pas veure, a vegades gent que diu no, escolta'm, no volen veure. Després, a poc a poc, tornen, insisteixes que vols parlar amb ells. Jo sí procuro, per exemple, quan he sabut d'algun que està jutjat, que té la condemna, parlar-hi amb ell. Els nous que entren a la presó, pregunto qui hi ha de nous, perquè els noms també comencen. Llavors també hi ha delictes i delictes. Delictes. Acuses. De què els acusen? Segons quines acusacions són més, diguem, suportables, entre cometes, que altres. Tots els casos, diguem, de delictes sexuals, normalment s'avergonyeixen molt. I els que són, per exemple, doncs, droga o robatoris o això, bueno, els de droga, sobretot, s'ho tiren molt a l'esquena. Eh? Sí, els de droga s'ho tiren molt a l'esquena. No vull dir
i els que fan assassinats i això, potser queden marginats o s'automarginen?
No, bueno, tenim algun cas a la presó d'Andorra, tenim algun cas de... No. Hi ha un moment, el cas que tenim més evident, bueno, el cas que tenim a Andorra per assassinat d'una senyora, és ben que ella té el convenciment que es va alliberar del seu marit el dia que la va matar.
Llavors, i ningú la fa entrar en raó.
No, és que li pots dir el que vulguis, però és que ella es va alliberar del seu marit. Que ho va fer d'una manera o una altra, aquí ja no hi entrem. Però per a ella sí. Va ser un alliberament. I està disposada a complir tota la condemna i el que convingui, però es va alliberar.
Quan reben el consol cristià, que ben segur els arriba a través de vostè, i veu algun canvi en ells? Manifesten algun desig de conèixer Jesús, d'aprofundir-hi? Què capta vostè?
Aviam, aquests que s'han... els creients, que n'hi ha que es confessen, evidentment que hi ha un canvi. Tenen el consol del sacrament, del perdó. Marxen contents. I canvia la seva actitud a la presó. Tinc casos concrets. Nois que, o noies que s'han confessat, i en canviar la seva actitud. Els regalem un llibret que hi ha a l'Evangeli de cada dia, amb una pregària i això, i aquells nous que t'arriben, que et donen per Nadal, el llibret aquest, quan comença l'any, i alguns nous que t'entren a la presó, te'l demanen. Mossèn, no tindria aquest llibret. A mi m'agradaria resar, llavors n'hi ha que et demanen algun llibret de pregàries, demanen els rosaris, ja que vas et demanen els rosaris. Sí, vull dir, sap resar el rosari, bueno, si m'ho explica, llavors ho miren el llibret de pregàries, llavors això en parlem, vull dir, quan llavors, aquests que saps que més o menys han tingut intenció doncs, de resar o t'han demanat, llavors sí, això en parlem amb ells, sí.
A ben segur que agraeixen moltíssim aquest caliu d'amor fratern, d'amor cristià que els arriba a través de vostè. A ben segur que ho fan.
Sí, a vegades també hi ha el desengany d'aquells que es pensen que tu es pots resoldre. Sí. Jo no es puc resoldre.
Clar.
Resoldre, el jutge els ha de jutjar.
Sí,
i si el jutge es condemna, sí. Jo no els hi puc dir, no, bueno, va, escolta'm, tu ja te'l serem, escolta, no te'l serem cap de condemna. Diu el bisbe, tampoc. Llavors, diu, sí. Algú que ha escrit al senyor bisbe, diu, escolta'm, el copríncep, no té cal patir, que el copríncep respectarà la sentència del jutge, això, escolta'm, això, ho sento molt, però fes-te idea que tu estaràs aquests anys aquí, per tant, acomoda't aquí.
Moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàrries, delegat diocesà de la Pastoral Penitenciària, per haver-nos apropat amb tant de carinyo, amb tant d'amor i sensibilitat doncs, a aquesta tasca que fa amb els presos de la nostra diòcesi.
Gràcies, mira, és una missió, una manera de complir allò de l'Evangeli era la presó i vingueu
sí,
a veure.
Sí, això mateix.
Ja, forma part de la presa de misericòrdia.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja per la secció preguntes que ens fem sobre la vida litúrgica, sobre la vida cristiana en general i també sobre l'Església. Tenim una pregunta avui que farem a mossèn Xavier Parés, que és delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia del nostre bisbat. Bona nit, doctor Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí de nou. La pregunta que tenim per a vostè avui és: per què es fa a l'acte de contrició de la missa el gest de corpejar-se el pit?
Ah, noi, això... Què? Aquesta és pregunta sèria.
Sí? Per què? Digui.
Corpejar-se el pit, pam, 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 eh?
Sí.
Abans es feia molt, ara potser no es fa tant, però potser hauríem de fer tots una mica, perquè vol dir... Corpejar-se el pit vol dir arrepentiment. A dir, he fet coses mal fetes, demano perdó, eh? Vol dir perdó, vol dir dolor, vol dir culpa, arrepentiment. L'Evangeli en parla, jo recordo ara el publicà de l'Evangeli, que el fariseu i el publicà, doncs picava el pit, pim-pom, senyor, jo sóc un pecador, no sóc com aquests, que ho fan tot bé, O sigui, una mica, doncs, sentir aquest arrepentiment. També diu que quan Jesús va morir a la creu, de l'Evangeli, diu que les dones i molta gent que hi havia en el Calvari es colpejaven els pits, es donaven cops al pit. Puguem dir que per la nostra culpa has mort a la creu, per la nostra culpa t'han matat, per la nostra culpa has donat la vida, no? També, si pensem una mica, a veure, ara no sabria dir, però hi ha alguns pares de l'Església que també parlen en els seus sermons de les mostres d'arrepentiment, picant-se el pit, Sant Joan Crisòstom, Sant Agustí, sobretot Sant Agustí, que va ser un pecador fort, arrepentit, d'aquest també parla molt, pues, en els seus escrits i sermons, d'aquest arrepentiment, aquest dolor, aquesta culpa. I també, doncs, nosaltres ho fem encara avui a l'acte penitencial, quan resem Jo confesso a Déu, l'acte penitencial, el jo pecador, però ho fem una sola vegada. No obstant, en castellà em sembla que són tres vegades, no? Por esto pido a la Virgen María, los santos, los ángeles, a vosotros, por mi culpa, por mi gran culpa.
Tres vegades.
En castellà sí. Ho fem tres vegades, por mi culpa, por mi gran culpa. En canvi, en català només ho fem una sola vegada i prou. Abans de la reforma litúrgica també això es feia abans de combregar. El Senyor no sóc digne. Quan resem el Senyor no sóc digne, que ara no es fa aquest gest, el Senyor no sóc digne que entreu a casa meva, ho dèiem tres vegades i també tocant la mà al pit. El pit i el cor. I, per tant, el cor és el que d'on surten les coses bones i les coses dolentes, no? Uh-huh. Per tant, és un signe d'arrepentiment i de demanar perdó.
Uh-huh. Molt bé, doncs moltes gràcies i l'emplacem per una altra ocasió que tinguem alguna pregunta per a vostè.
Vale, d'acord.
Mossèn Xavier Parés, doctor en
gràcies,
litúrgia.
I...
Gràcies per ser amb nosaltres. Bona nit. I ja per acabar, unes breus dades d'agenda. Demà dilluns tindrà lloc a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell la reunió conjunta del Consell Presbiteral i dels Arxiprestos a partir de 11:15 del matí. Aquest dimarts, dia 19, reunió de l'Arxiprestat de la Seu d'Urgell, també a la Casa del Bisbat, a partir de 11:15 del matí. I aquest dijous, dia 21, a les 5 de la tarda, visita del Palau Episcopal de l'Esplai de Gent Gran de la Seu d'Urgell. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Gràcies de debò per haver-nos acompanyat. Per a nosaltres, un plaer haver compartit aquesta estona amb vostès, oients fidels de Ràdio Estel. Els convidem a que continuïn en aquesta sintonia, si ho desitgen. Els esperem diumenge vinent. Que tinguin una bona setmana. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i de Maria Marín, qui els parla. Adéu-siau.